Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes. És el Sempre amb tu, magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Ja hi tornem a ser aquí i al llarg de la pròxima hora, com sempre, acompanyant-te en directe des de l'Ametlla de Mar en una jornada que, sens dubte, ve marcada per aquest canvi del temps, per aquesta inestabilitat meteorològica, algunes gotes d'aigua que ens han anat acompanyant en les darreres hores, però no pluges abundants ni molt menys. Les que hem tingut al municipi, una tònica que sembla que seguirem mantenint aquesta setmana, segurament ja de canvi de cara a al setembre, un mes en què canviarem també d'estació. I poquet a poquet apropant-nos ja de cara cap a la tardor. A punt molts per a començar el curs escolar, queden ben just dues setmanetes per fer-ho i avui ens fixarem justament a l'inici de coses ja de cara a aquest curs escolar. Per un costat, l'Escola de Música, que com ja vam explicar i aquest programa renova el seu equip directiu i ja està preparat per encarar el nou curs escolar. Ho coneixerem al nostre informatiu, com també a l'entrevista. Avui parlarem de l'inici dels entrenaments del futbol base federat. Ho farem amb Sílvia Argentó des de l'àrea municipal d'esports, que és la coordinadora del futbol base. Però a nivell esportiu i a nivell de motor també tindrem temps avui al nostre Sempre amb tu d'aquest dimarts, a la primera part, a les notícies, perquè les BMW Classic Series tornen a Calafat. Serà aquest pròxim dissabte. Una oportunitat nova per veure aquestes veritables joies de la competició fabricades abans de l'any 89. Seran aquests els temes que tractarem juntament amb altres aspectes de l'actualitat territorial a la primera part del programa, tot seguit aquí al Sempre amb tu, i a la segona avui recuperem consells d'estiu. Anirem fent això periòdicament al llarg d'aquests pròxims dies abans d'iniciar la nova temporada, i tot i que el temps està com està, esperem que de cara al cap de setmana es millori i per tant farem avui una carta de recomanacions de les nostres platges i cales. Ho farem amb Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme. El vam tindre començaments de mes, doncs avui recuperem aquests consells d'estiu pensant precisament en les nostres platges. És el que avui us tenim preparat, el que tenim tot a punt per començar, tot seguit el nostre Sempre amb tu. Comencem programa 152, és dimarts 30 d'agost de 2016. Benvinguts als magazins dels migdies de la Cala Ràdio. Benvinguts al Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dimarts 30 d'agost. L'Escola de Música renova el seu equip directiu preparat per encarar el nou curs escolar. Sebastià García, que assumeix la direcció de l'EMMA, presentarà el nou curs el pròxim dijous a la tarda en una reunió a la sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa. Les BMW Classic Series tornen a Calafat. Nova oportunitat de veure veritables joies històriques de la competició fabricades abans del 31 de desembre de 1989. El govern descarta nous ajustos horaris a la xarxa ferroviària i retreu a DIF i a Renfe falta de credibilitat a l'R16. Durant el mes d'agost, la línia de Tortosa a Barcelona ha acumulat 6 minuts de retard mitjà, una puntualitat del 62% i retards màxims d'entre 80 i 110 minuts. La Guàrdia Civil desmantella una organització dedicada a la distribució de cocaïna a Sant Carles de la Ràpita. Hi ha 4 detinguts i s'han registrat 3 domicilis i un local d'Amposta utilitzat com a guarderia. I la Costa Daurada registra un increment de pernoctacions i una ocupació de fins al 90% a l'agost. La situació geopolítica a la Mediterrània dispara l'arribada de visitants estrangers al Camp i l'Ebre. Aquests són els titulars de l'actualitat avui dimarts a les notícies de la Cala Ràdio. L'Escola Municipal de Música, l'EMMA, estrena equip directiu aquest pròxim curs escolar amb una renovació en la direcció i també incorporarà nous professors al centre que depèn de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Sebastià García és el nou director de l'EMMA en substitució de Fàtima Hidalgo, que ha iniciat un projecte personal que l'allunyarà de l'escola durant uns anys. Al seu costat comptarà amb Ana Vizcarro com a cap d'estudis i Emilio Cabello com a secretari. El nou professorat que s'incorpora en aquest curs ve directament de la selecció duta a terme en la borsa de treball creada ara fa uns mesos per facilitar la contractació de professorat en les diferents modalitats musicals que ensenyen a l'EMMA. La nova directiva ja té definida la línia de treball que seguirà aquest nou curs 2016-2017, que arrencarà el 12 de setembre i que serà molt continuista amb la duta a terme anys anteriors, però que incorporarà noves idees i projectes. De fet, aquest canvi coincideix amb el desè aniversari de l'Escola de Música l'any vinent i des del centre estan preparant ja un seguit d'actes de celebració dels 10 anys de vida. Com a novetat en l'àmbit formatiu, l'EMMA incorpora enguany l'ensenyament d'instruments de corda com el violí. A més, cal sumar-hi un projecte social anomenat Actua a través de la música, que es durà a terme conjuntament amb la Regidoria de Benestar Social. Tot plegat perquè un dels reptes marcats és seguir fent créixer l'Escola Municipal de Música i incrementar els lligams i projectes conjunts amb entitats com la Banda de la Cala, la Llar d'Infants Xerinola o el Grup Escènic de la Societat, per exemple. Sebastià García, director de l'EMMA, i Ana Vizcarro, cap d'estudis, detallen el model que seguirà el nou equip directiu.
El plantejament, essencialment, crec que és continuista, no? És a dir, la nostra filosofia no canvia gaire de la que teníem hasta ara, no? Bàsicament perquè és una línia que funciona. Bueno, hasta ara ens ha funcionat bastant bé. Bàsicament la filosofia seria, pues, bueno, la nostra intenció seria, pues, en principi fer créixer l'escola de música, no? És a dir, obrir tot el que és la formació que oferim als nostres alumnes de l'escola de música, pues ampliar-la i obrir-la al màxim de població possible, no?
Veig l'experiència que portem aquests 10 anys de tasca. Sempre les coses es poden millorar i les que estan bé no cal tocar-les, però també és important que cada director hi posa el seu granet de sorra, i vull dir, cadascú té una idea clara de què és el que vol aconseguir, sempre donant importància i pes al que hi ha. Si una cosa ja funciona, tampoc no cal modificar-la, però sí l'aire nou que comporta un nou director, un nou equip tècnic, també vigoritza l'escola. Però és molt important que en Sebastià té una gran il·lusió, moltíssimes idees, i a mi me sembla una persona que engrescarà moltíssim tot des dels fonaments de la nostra escola de música.
Per explicar totes les novetats als alumnes i mares i pares, des de l'escola s'ha organitzat una reunió informativa el pròxim dijous 1 de setembre a les 6:30 de la tarda a la Sala de la Societat, on es presentarà públicament el nou equip directiu i també tot el professorat d'aquest curs de l'EMMA, i a la vegada s'acordaran els horaris lectius tant d'instruments com de grups de llenguatges i conjunts instrumentals. Les inscripcions, però, continuen obertes per a tots aquells que estiguin interessats en realitzar un curs musical a la població. I viatgem ara cap al nord del terme. Dissabte vinent, 13 de setembre, es disputarà al circuit de Calafat la penúltima prova de les BMW Classic Series, el campionat de regularitat en circuits per a vehicles clàssics que organitza Rally Clàssics, una nova oportunitat per veure veritables joies històriques de la competició, fabricades abans del 31 de desembre de 1989. Ho explica Àlex Romaní, president del Club Rally Clàssics.
Havíem de posar una data, tot i que hi ha cotxes que potser són posteriors i que encara entrarien en la filosofia, però sí que, per exemple, vam veure que en el món de les motos, a partir del 90, comencen a aparèixer motos japoneses amb molt més plàstic, molt més potenciades, i volíem una mica fer el tall fins allà on enteníem que eren, doncs, motos més clàssiques. Amb els cotxes també va coincidir, aproximadament. Després dels finals dels 80, doncs ja van començar a aparèixer cotxes amb molts més plàstics, ja ens en recordarem dels R5 GT Turbos i vehicles, diguéssim, que tot i que aquests ja hi eren una miqueta abans, perquè es van avançar en el seu temps, però les mecàniques van començar a estar molt més potenciades, i l'estil una mica dels fabricants ja van començar a compartir plataformes. D'alguna manera creiem que és un bon any de tall, tot i que aquí a Calafat admetrem per primera vegada els preclàssics, que són cotxes del 90 fins al 99, amb les dues primeres mànigues d'entrenaments, perquè sí que és veritat que arribarà un dia que cotxes clàssics, la gent ja els tindrà als museus, ja no els voldrà treure a participar. I de moment nosaltres tenim la sort de que encara ho volen fer i l'ambient és boníssim, tant a la pista com al paddock, doncs perquè les famílies s'hi passegen i veuen cotxes i motos d'això de fa 40, 50 i 60 anys. I és, la veritat és que és un gustasso cada vegada que fem una d'aquestes cites.
Josep Lluís, Marco amb Porsche i Helder Ricardo a la Meida Nonda defensaran els seus respectius lideratges provisionals. Aquesta prova també puntuarà per a les Ecosèries, el campionat reservat als cotxes respectuosos amb el medi ambient que lideren Miguel Martínez Mazda i Xevi Casas Antazari. Aquest darrer amb vehicles 100% elèctrics. Els entrenaments de les Ecosèries tindran lloc a les 9 del matí, els de les motocicletes a les 9:40 i els participants en la BMW Classic Series tindran la seva mànega de prova a partir de les 12:30. Les diferents mànegues puntuables seran a les 10:45 amb la primera mànega Ecosèries, a les 11:25 i 1:45 la primera i la segona mànega de motos, a les 3:15 la primera mànega dels BMW Classic Series, la segona dels Ecosèries serà a les 4:20 minuts i a les 5 la segona mànega dels BMW Classic Series, amb el repartiment dels premis a partir de les 6:15 de la tarda. En aquesta edició de les Classic Series de BMW, que amb la cita de Calafat aborda la recta final que conclourà el 24 de setembre al circuit de Barcelona-Catalunya, destaca la gran competitivitat en totes les categories i l'elevat nombre de participants, a més de 100 pilots en cotxes i 74 en motocicletes. Àlex Romaní, president del Club Rally Clàssics, considera que s'han convertit en una corrent de culte amb molts seguidors.
Els vehicles clàssics, tant les motos com els cotxes, doncs comporten doncs tot un moviment, de tota una afició que va seguint doncs els esdeveniments més importants, i tenim la sort d'organitzar-ne un campionat que són les BMW Classic Series, on sempre ens segueixen molts cotxes, moltes motos, i és el que tindrem aquest dissabte aquí al circuit de Calafat.
En aquestes dues cites finals de la temporada 2016, les BMW Classic Series oferiran un nou atractiu a tots els participants en automòbils, la possibilitat de tenir un acompanyant a la dreta en totes les mànegues, amb una única condició: que porti cas i indumentària reglamentària i que posseixi llicència. Es tractarà de portar acompanyants perquè visquin la competició de regularitat en circuits en directe, però no de copilots, ja que no està permès que col·laborin en el compliment de les mitjanes ni que portin amb si rellotges o aparells de mesura. Àlex Romaní.
Veiem que hi ha famílies o amics que venen a veure tot el moviment aquest de les BMW Classic Series i que es deleixen per muntar en un d'aquests cotxes, i potser no en tenen, o potser en tenen un i no s'atreveixen a rodar en circuit perquè es pensen que és una cosa d'alta competició i de molt de risc. Amb això el que volem és que la gent comparteixi amb els seus l'afició, que puguin anar muntats de copilot i que puguin viure l'experiència des de dintre, perquè de moment l'estan vivint des del mur, portant els temps, portant les pissarres, ja és una manera de compartir-ho. Però ara volem que muntin dintre del cotxe i que puguin disfrutar d'una jornada des de dintre, amb totes les mesures de seguretat, evidentment, amb el casc, el mono, la llicència, tot, però que ho puguin viure des de dintre, segurament ajudarà, doncs potser algun més s'hi animarà a participar, potser algun més que no tingui cotxe o que el tingui no el vulgui ficar podrà gaudir-ne des de dintre del circuit, igual podran compartir despeses, en fi. Creiem que tots són avantatges i la llàstima és no haver-hi pensat abans, perquè estem segurs que serà un èxit.
Totes les persones que ho desitgin es poden traure una llicència de participació temporal per aquesta cursa al preu de 25 euros per poder participar d'aquesta activitat aquest dissabte.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Quatre setmanes després de l'aplicació de les noves modificacions horàries a l'R16, el govern n'ha fet una valoració inicial negativa. El secretari d'Infraestructura, Ricard Font, ha assegurat que la manca de credibilitat d'Adif i Renfe per complir els seus compromisos fan que el govern descarti aplicar noves modificacions horàries en altres línies de Catalunya. Ricard Font ha reiterat que la Generalitat va acceptar els ajustos horaris de Renfe i Adif per aconseguir arribar a uns nivells de puntualitat de rodalies i regionals i que són del 90%. Hem passat del 16% de fiabilitat al 62%, però ens quedem lluny del 90% i, per tant, és inacceptable, ha assegurat el secretari d'Infraestructures i Mobilitat des de Tortosa. L'escoltem.
No es pot acceptar que una modificació d'horaris que pretenia la puntualitat arribi a una puntualitat del 62%, un retard mitjà de 6 minuts i, sobretot, el més important, que tinguem puntes de 80 o de 110 minuts. Això és inacceptable. I més quan és una proposta de Adif i Renfe pensada per la puntualitat, que és el més sorprenent. O sigui, a tu et proposen fan una proposta de Adif i Renfe pensat per ser puntuals i resulta que al final puntualitat vol dir, repeteixo, més del 90% en regionals, la mitjana de tot Catalunya hauria de ser aquesta per contracte, no és una mitjana ni per Terres de l'Ebre, ni per R16, ni per R15, i estem a una puntualitat del 62%. Això és per nosaltres és inacceptable i el que fa és que nosaltres, evidentment, no implementem cap canvi d'horari ni ens plantegem cap canvi d'horari més per proposada per Adif i per Renfe, perquè en aquest sentit no tenen la credibilitat suficient pel govern de la Generalitat per poder acceptar, en aquest sentit, una mesura que té l'objectiu fonamental de que els usuaris sàpiguen l'hora que arriben i sàpiguen l'hora que surten els seus trens.
El pròxim 5 de setembre la Generalitat farà un balanç del primer mes d'aplicació d'aquests nous horaris i aprofitarà per presentar la proposta definitiva que farà a Renfe dels canvis en la devolució express dels bitllets per als usuaris de l'R16. L'objectiu és que els usuaris d'aquesta línia no es vegin perjudicats per l'aplicació de les modificacions horàries. Els nous horaris es van posar en marxa el passat 5 d'agost i inclouen un increment del temps del trajecte d'una mitjana de 8 minuts. I encara en l'àmbit territorial parlem de que la Guàrdia Civil ha desmantellat una organització dedicada la distribució de cocaïna a Sant Carles de la Ràpita. Hi ha 4 detinguts i s'han registrat 3 domicilis de la Ràpita i un local d'Amposta utilitzat com a guarderia en els escocolls. S'han decomissat més de 19.000 euros, 8 grams de cocaïna, 8 bàscules de precisió, substàncies per al tall, una premsa hidràulica, 2 vehicles i una arma amb foc de munició. Gràcies a la col·laboració ciutadana, la policia es va assabentar que una persona es dedicava a distribuir cocaïna en petites quantitats a Sant Carles de la Ràpita i a municipis veïns. Es tractava d'un individu sense activitat laboral coneguda i que es dedicava exclusivament a la distribució de la droga tant a casa seva com a llocs on acudia per encàrrec. I per tancar el nostre informatiu ens fixem en dades turístiques i és que els establiments turístics de la Costa Daurada Central han rebut més afluència de turistes aquest mes d'agost. A l'espera de conèixer el balanç definitiu, durant la primera quinzena es van superar els 2 milions de pernoctacions, un 7% més que l'any passat, i es van registrar ocupacions superiors als 90% en hotels, càmpings i apartaments. A més, per norma general, els empresaris han pogut apujar els preus i arrodonir una bona campanya després d'un 2015 força irregular. El sector se'n mostra satisfet i prudent, atès que molts turistes que han optat per visitar la demarcació de Tarragona ho han fet en detriment d'altres destinacions mediterrànies que han estat colpejades pel terrorisme. De fet, han repuntat gairebé tots els mercats estrangers, trets del rus, que segueix perdent pistonada i s'ha anotat un 12% menys de visitants. A les comarques de l'interior, l'ocupació s'ha situat al voltant del 70%, mentre que les cases rurals de les Terres de l'Ebre han registrat ocupacions del 80%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
I anem ja a conèixer la previsió meteorològica per la jornada d'avui dimarts. Ho fem un dia més amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb en Jordi Cruz. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia. Comencem avui la jornada amb el cel mig ennuvolat. De fet, fins a mig matí no es descarta que encara pugui caure algun petit ruixat molt aïllat. Serien només 4 gotes de cap a la costa. De cara ja a migdia, l'ambient serà més assolellat i la temperatura màxima avui serà semblant a la d'ahir, amb valors que poden arribar fins als 30-31 graus a l'interior. A la costa estarem al voltant dels 28 o els 29. Encara amb una mica de mestral, segurament fins a migdia pot bufar amb algun cop fort, però vaja, tampoc en farà massa vent. De cara a la tarda s'imposarà el component sud fluix amb alguns cops moderats. De cara als propers dies, sembla que cada vegada tindrem un temps més assolellat i la temperatura tornarà a pujar, sobretot a partir de dijous. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Bon dia. Ara mateix a la Milla de Mar, temperatura de 24,4 graus centígrads. I, sens dubte, aquesta sensació més fresqueta ja la notem quan la xafogó ha baixat fins als 27,6 graus centígrads. I, si recordeu, aquestes darrers dies parlem de temperatures que superaven amb escreix als 30 graus. La humitat relativa a la Milla de Mar és del 51%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat a la Cala Ràdio en aquest dimarts 30 d'agost de 2016. Més informació cada hora als butlletins informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I segueix-nos també a les xarxes socials, als nostres comptes de Facebook i Twitter.
Sempre amb tu. El magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
I anem ja amb el temps de l'entrevista d'avui, dimarts al Sempre amb tu. Parlem de futbol base i federat, i és que aquest dijous comencen ja els entrenaments de 4 equips de la plantilla del futbol base local de cara, doncs, ja a uns primers d'octubre en què començarà la temporada regular. Enguany hem de parlar de 4 equips que estan federats i, a més, amb una novetat, un benjamí. De seguida en descobrim el per què s'ha creat aquest benjamí federat. Avui ens acompanya la coordinadora del futbol base de l'àrea municipal d'esports, la Sílvia Argentó. Sílvia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I anem a parlar, com dèiem, de futbol federat, que dèiem, aquest dijous ja arrenquen els entrenaments. Portem tot un mes d'agost en què hem vist que el futbol gran, diguem-ne, tot i amateur gran del nostre municipi, els equips de primer equip, de tercera catalana, quarta, juvenils també i també els veterans han començat a treballar, i ara toca també aquesta altra part, la que ve per darrere, el futbol base federat. Entenc que tot està preparat, tot està a punt per a l'arrencada dels entrenaments.
Sí, arrenquem este 1 i 2 de setembre amb tots els equips federats, des de benjamí de segon any fins al cadet, i bueno, anem a preparar durant este setembre l'inici del campionat, que es preveu per el primer cap de setmana d'octubre, 1 i 2.
Primers dies d'octubre, que per tant, doncs, començaran aquesta temporada al calendari, doncs, dels equips de futbol base federat. Dèiem, enguany amb una novetat, i és que hi haurà un benjamí federat, que sembla encara unes edats molt escolars, i doncs hi haurà un equip. Com és això? Què ha passat aquí? Perquè és un assumpte que ve en general a les Terres de l'Ebre.
Sí, és una proposta que van fer els clubs grans de les nostres terres, Rapitenques, Ampostes, Ascós, etc., de per què no fer una categoria pre-benjamí i benjamí federada com estava a les altres delegacions de la Federació Catalana. Llavors, mos ho van preguntar als clubs, la gent que estava interessada i la que no, es va fer una reunió i al sortir un gran nombre d'equips interessats, doncs s'ha decidit fer en categoria pre-benjamí i benjamí aquesta lliga federada. Nosaltres, com a entitat, creiem que pre-benjamí, com dius tu, és una edat molt pronta, molt temprana per a fer aquest salt al nivell tan competitiu i vam decidir que, com no, fer el Benjamí de segon any federat.
Que potser ja estan ja més madurs, diguem-ne una miqueta, per a començar també en una qüestió federada, que per tant doncs ja, no sé si una mica més de disciplina pot ser ja posada dins,
sí,
cal, una mica més de rigor, una miqueta més de disciplina, no? Potser.
Sí, ja porten 3-4 anys competint estos xiquets a nivell escolar, llavors és una bona edat doncs, per a fer aquest petit salt i, com no, pues no quedar-nos atrás amb referència als altres clubs de les Terres de l'Ebre.
Per tant, hi haurà un Benjamí federat, un Benjamí escolar que seguirà estant i, per tant, també dos prebenjamins escolars. L'àrea municipal d'esports doncs, decideix no fer aquest pas com altres clubs, entenc, de més calat i de ciutats o municipis més grans de les Terres de l'Ebre que sí que han decidit apostar per aquestes categories federades. Això en el cas dels benjamins. En el cas dels alevins, enguany teniu primera i segona.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Vam tindre la sort l'any passat de tornar l'equip a la categoria que es mereixia, vam pujar l'equip a primera i aquest any doncs, tenim un equip que militarà i esperem que estigui entre els 5 primers equips classificats lluitant per aquest lloc de preferent i tenim un equip de segona que crec que donarà bastanta guerra i que també lluitarà, al final els xiquets també lluitaran doncs, per guanyar-se un puesto a l'equip de primera.
Uh-huh. Hem de recordar que aquest ascens de la primera es va fer amb els que ara estaran a l'infantil, per tant, seran els que l'any passat estaven en altre grup de segona qui hagin d'agafar les regnes d'aquesta primera divisió en un alevín que també haurà de demostrar molt aquesta temporada al camp, després doncs, d'una molt bona temporada l'any passat en el que van aconseguir l'ascens.
Sí, a part de que hi ha algun petit canvi en el tema de l'Aleví, fins ara s'havia gestionat l'Aleví de manera que l'Aleví A era l'equip sempre de segon any i l'Aleví B era sempre el de primer any. Aquest any han volgut gestionar els equips barrejant les quintes, de manera que els xiquets que en aquell moment tinguin unes aptituds més bones estiran a l'A i els que pues, estan en un nivell més lent de desenvolupament estiran al B. Això no significa que el jugador que arranqui el B no pugui acabar l'A. Tot depèn de la intensitat, de les ganes que ells fiquen al treball, de l'evolució i, bueno.
Sempre s'ha de saber que en coses així n'hi ha que són millors i n'hi ha que són no tan bons, però com en tota la vida, ja són coses que s'han de treballar, s'han d'entrenar molt bé. Això és referent a l'Alevi, referent a l'infantil, també novetat enguany, podríem dir, en com es configuren els equips, perquè tindrem un equip de futbol 11 federat i un equip de futbol 7 escolar. Entenc també perquè és més fàcil gestionar-ho d'aquesta manera?
És més que res pel volum de gent que tenim. No tenim suficient gent per formar dos equips de futbol 11, ja que pues, necessitaríem de 17 a 18 components per a tindre les dues plantilles tancades, no és el cas. Llavors, el que no volem és que hi haguin xiquets que entrenen durant la setmana i en dissabte no tinguin premi. O hi haguin xiquets que entrenen cada setmana i vagin convocats un cop cada mes. Llavors, la iniciativa és fem un futbol 7, el xiquet que no juga a futbol 11 sempre té el premi d'anar a jugar al futbol 7.
I el mateix passa amb el cadet.
Sí, el mateix passa amb el cadet. Volum no suficient de gent i pues, han cregut convenient que pues, no, el que no volem és que la gent se quede sense participar, sense jugar, i més quan durant la setmana fan un esforç de pujar en un entrenament i que en dissabte no tinguin un premi.
I a més també passa que són dos de les categories, l'infantil i el cadet, que ja comencen a haver més competició. Pensem que en les primeres, prebenjamins, benjamins, inclús l'Aleví, són categories que hi ha competició, però no deixa de ser encara un joc que necessita treball, i en canvi a partir de l'infantil, a partir del cadet, que ja són edats molt més altes, i evidentment del cadet ja passem ja doncs, al juvenil, normalment ja veiem doncs, que hi ha molta més competició, i també entenc que els joves volen tocar la pilota i participar dissabte sí, dissabte també, o diumenge sí, diumenge també, en els partits. Per tant, aquesta manera de crear aquest equip federat de futbol 11, aquest equip d'escolar de futbol 7, ben lligat a que tots puguin estar al terreny de joc al cap de setmana.
Sí, este és un dels motius, i l'altre doncs, també seria, com ja saps, les edats compreses en infantil i cadet. Són edats complicades, són xiquets que estan fent un canvi, i doncs preferim que estiguin al camp de futbol que no a altres llocs no adequats.
Per tant, també fer salut i fer esport és important, i evidentment són aquelles edats entre pubertat i adolescència que són normalment bastant complicades. Hem parlat de quatre categories. Hem de recordar que hi ha també la part del futbol base escolar, que ja la parlarem en el seu moment a aquest programa o a l'esport al nostre poble, un cop comenci també la temporada per aquests equips de futbol base escolar. Però el cert és que, clar, aquestes quatre categories necessiten, i els diferents equips necessiten entrenadors, necessiten cos tècnic. Ja ho teniu tancat, això també? Ja estan tots lligats de cara en aquest inici el pròxim dijous 1 de setembre?
Sí, ja està tot lligat gràcies a la col·laboració en últim moment de l'entrenador del primer equip, Marc i Xavi. Doncs podem dir que tenim tots els equips federats tancats amb els seus místers, i que dijous podem començar la temporada amb xiquets i amb entrenadors.
Qui seran aquests entrenadors? Perquè entenc que Marc i Xavi estaran en categories més baixes, entenc, no? Per no complicar-se la feina.
Tenen una difícil papeleta, perquè són els entrenadors del Benjamí federat, o sigui que arrenquen nova modalitat, però bueno, tenen un bon grup i això és important. Llavors Xavi i Marc portaran el Benjamí federat. La Levi A l'agafen l'Ignasi Llorenç, Momo, i la Gisela Vendrell. La Levi B l'agafa l'Hèctor. L'infantil de futbol 11, com no, un any més, l'Ivan Bugarró i Jordi Estrada. I tenim la novetat al futbol 7, del president del primer equip, Quintana, i Virino, jugador del quarta. I amb lo cadet tenim l'expresident de la societat, de la banda del futbol, a pagar, i a Robert Broxbank, que continua una temporada més amb aquest equip cadet.
Per tant, noms coneguts i alguns noms també coneguts, no en l'àmbit de la part tècnica dels equips, però sí que també fan aquest salt, i evidentment tot queda a casa, podríem dir-ho d'aquesta manera. Parlàvem de que els entrenaments comencen aquest 1 de setembre. Tema d'inscripcions, tema d'apuntar-s'hi, sé que van haver diferents reunions informatives al llarg d'aquest estiu, sobretot entenc amb aquests equips que es creen aquestes noves categories o que es fa aquesta redistribució dels equips. Com arrencarà això? 1 de setembre, entenc que a partir d'aleshores arrenquen també les inscripcions.
Sí, nosaltres pujarem a cada entrenament, donarem el full d'inscripció, que al final el full d'inscripció és una autorització conforme el xiquet continua l'activitat. Si hi ha xiquets nous, faran el procediment que s'hagi de fer. I sobretot en tema de com que estem parlant de futbol federat, la gent ja sap com funciona, perquè tenen una mútua la qual s'han d'adherir i han de pagar abans d'iniciar-se a començar la temporada. Llavors tothom ja està en marxa i tothom sap el funcionament.
I si algú vol apuntar-se, ja sap, s'ha de dirigir a l'àrea municipal d'esports, al Fem la Cala, entenc, a les oficines d'allà, i per tant podrà informar-se. Acabem de passar la pretemporada. Aquest cap de setmana s'estrena la Lliga regular per als equips, per al primer equip, per a la quarta catalana, però també hi haurà pretemporada, si li podem dir així, per als equips del futbol base federat Calero. L'infantil i el Benjamí tenen ja dos enfrontaments pactats i citats al calendari.
Sí, dia 10 de setembre a les 10 i mitja, en categoria infantil, tenim un amistós contra el Perelló, i el 24 de setembre tenim lligat un mini torneig a l'Aldea amb categoria Benjamí. La resta d'equips estem treballant per poder gestionar almenys un parell de partits amistosos abans de l'inici de temporada.
I si et sembla, Sílvia, abans d'acabar, recordem una miqueta, ho anem dient aquí a la Cala Ràdio al llarg d'aquests dies, però recordem els horaris dels entrenaments per a aquestes quatre categories, el Benjamí, l'Alevi, l'Infantil i el Cadet, per a que si algú que ens escolta encara no sap ben bé els horaris i evidentment té ganes de pujar al camp a fer esport, a fer futbol de casa, quins són els horaris per a aquests nens i nenes que vulguin fer el futbol?
A veure, hem hagut un petit canvi en el tema del Benjamí federat, pel tema de canvis d'entrenador. Llavors hem intentat ajustar una miqueta l'horari del Benjamí al del primer equip. Llavors hi ha canvi de dies i hores. En categoria Benjamí els entrenaments seran dimarts, dijous, divendres, dimarts i dijous de 6 i mitja a 8 i el divendres de 5 i mitja a 7. En categoria Alevi, aquest mes de setembre hem compactat els dos alevins a dilluns, dimecres i divendres de 7 a 8 i mitja. A l'inici de temporada, quan els dos equips estiran ja una mica aclarits amb els jugadors de l'A i del B, entrenaran dilluns, dimecres i divendres de 7 a 8 i mitja a l'Alevi A, i dilluns, dimecres de 7 a 8 i mitja i divendres de 4 i mitja a 6 l'Alevi B. En categoria infantil se mantén l'horari de totes les temporades, que és dimarts, dijous, divendres, de 7 a 8 i mitja, tant l'infantil 7 com l'infantil federat. I en categoria cadet tenim dilluns de 7 a 8 i mitja, també hi ha un petit canvi per treball dels entrenadors, o sigui, en categoria cadet, dilluns de 7 a 8 i mitja, dimecres de 4 i mitja a 6 i el divendres de 4 a 5 i mitja.
Per tant, canvis també en els horaris. Actualitzarem, per tant, la nostra base de dades i, per tant, també els oferirem a través dels nostres canals habituals de la Clara TV perquè ningú es perdi l'arrencada d'aquesta pretemporada, podríem dir-li així, no? L'inici de la temporada del futbol base federat aquest pròxim dijous 1 de setembre. Per tant, jo entenc, Sílvia, l'únic que es pot fer és una crida a que tots aquells que ja l'any passat van estar-hi i també aquells que diguin enguany tinc ganes de provar, que s'acostin al camp d'esports La Cala aquests pròxims dies, tant dijous com divendres, en les seves respectives categories, evidentment, a provar i a continuar amb aquesta bona línia que té el futbol calerón, aquesta base esportiva.
Pues sí, invitem a tothom, els que ja formaven part i els que no formen part, doncs de, si tenen ganes, si tenen il·lusió per formar part del nostre futbol base, doncs que s'animin, arrenquem el dia 1 i, bueno, i endavant.
I endavant, evidentment que sí, perquè tocarà doncs, un mes intens, també l'arrencada del curs escolar d'aquí un parell de setmanes, per tant, cal posar-se les piles ja amb tot plegat i segur que també podrem parlar al llarg d'aquest any i de l'any vinent de bons resultats en l'àmbit del futbol base federat i amb l'expectativa posada, diguem-ne, a tota aquesta redistribució que hi ha hagut a les diferents categories. Sílvia Argentó, coordinadora del futbol base de l'àrea municipal d'esports de l'Ametlla de Mar, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Sempre amb tu, que dijous i divendres l'arrencada d'aquest futbol base sigui tot un èxit i ens anem veient puntualment aquí a l'emissora.
Moltes gràcies.
Fem tot seguit una breu pausa per la publicitat, 2 minuts, i seguim en directe aquí al Sempre amb tu, recuperant els consells d'estiu on fèiem una ruta per les platges i cales del nostre municipi. Ara tornem aquí en directe. Acadèmia Rivers Idiomes. Matrícula oberta per al pròxim curs 2016-2017 amb places limitades. Rivers Idiomes, reconeguts com a Cambridge English Preparation Center. Més de 25 anys ensenyant idiomes amb professora nativa, titulada i amb experiència. Preparació d'exàmens de la Universitat de Cambridge i de l'Escola Oficial d'Idiomes. Rivers Idiomes, nens a partir de 3 i 4 anys, amb un promig de 5-6 alumnes per classe. Anglès, francès, català, espanyol per a estrangers i repàs en general. El pagament de la matrícula és l'única garantia de reserva de lloc. Les classes s'iniciaran el 1 d'octubre. Rivers Idiomes, al carrer Cervantes, número 39. Podeu passar per l'acadèmia de dilluns a divendres, de 4 a 7 i mitja de la tarda, o trucar al 605 88 59 94 o al 605 88 27 23 per demanar cita. Rivers Idiomes, Cambridge English Preparation Center, a l'Ametlla de Mar. El tanatori de l'Ametlla de Mar informa de la defunció de José Barceló Margalef, de 89 anys. El funeral serà dimarts, 30 d'agost, a les 6 i mitja de la tarda, a la parròquia de l'Ametlla de Mar. El tanatori de l'Ametlla de Mar informa de la defunció de José Barceló Margalef, de 89 anys. El funeral serà dimarts, 30 d'agost, a les 6 i mitja de la tarda, a la parròquia de l'Ametlla de Mar. encarem ja la segona part del nostre Sempre amb tu, avui recuperant un espai que amb el temps que fa avui, evidentment, no apeteix. Però ja heu sentit a la previsió meteorològica que de cara a dijous torna una mica al bon temps i esperem que sí que puguem gaudir molt del cap de setmana. I una de les formes de fer-ho és anant a les nostres platges i cales. Sabeu què tenim per a triar i remenar i per a gaudir d'aquests darrers dies de l'estiu que ens queden de la nostra fantàstica costa. Si recordeu, vam fer una secció, uns consells d'estiu amb Dami Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme, on fèiem un repàs on us proposàvem les diferents cales i platges del nostre municipi. Doncs avui el recuperem als consells d'estiu. Dimarts i, per tant, toca consells d'estiu i si amb tot el que ja us hem explicat a l'entrevista encara no en teniu prou, us fem ara una recomanació, que no gastronòmica, sinó de platges. I és que la Cala, podríem dir que té com una carta de restaurant per triar la seva platja. I segur que molts dels que ens escolteu, igual que un servidor, no ha estat a totes les platges del poble. Bé, de passada potser sí, però quedar-s'hi i nedar allà i passar doncs, un dia en aquesta platja, em sembla que no en sereu només un. Per a descobrir tot el nostre litoral i cadascuna de les seues platgetes i caletes, ens acompanya avui Dami Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme. Dami, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ho has dit bé, això?
Ho has dit magníficament. Sempre aquesta similitud, no?, entre la gastronomia, que és un gran potencial de la Cala, amb la nostra costa, no?, que la gent pugui vindre, pugui triar realment la platja que li agrada, la platja dels seus somnis, i això és el que oferim des de l'oficina de turisme, este ampli ventall, no?, estes 16 quilòmetres d'una costa, pues, magnífica, no? Jo crec que tenim una sort, una gran sort, la gent que vivim aquí durant tot l'any, de poder gaudir d'esta platja, d'esta costa, d'estes platges, d'estes cales, no només ja per banyar-nos, sinó per passejar, perquè surtes de casa i en 5 minuts estàs rodejat, pues, d'estes meravelles.
M'equivoco si dic que moltes persones coneixem la nostra costa, sabem on estan totes les nostres caletes i platges, però, en canvi, no hem estat a totes les nostres platges i cales nedant?
Home, clar, és que necessites dies, eh? Perquè, clar, de cales n'hi ha 29, però després de raconets que pots banyar-te, de roquers, de piscines naturals, és que n'hi ha tantes, necessitaries, i la gent, pues, el que fa, pues, bueno, suposo que prioritzes, no?, i vas a la platja que t'agrada, no? Si t'agrada la sorra, vas a les de sorra, si t'agrada les de pedretes, les de pedretes, si t'agrada el roquer, vas al roquer, però, bueno, estaria bé, no?, que la gent, no?, digués, bueno, vaig a dedicar un, dos o tres estius a recórrer totes les nostres cales i a passar almenys un dia de bany, pues, a qualsevol d'elles, no?
I a més perquè algunes no és el fàcil d'agafar el cotxe, anar i aparcar, sinó que has de caminar una miqueta, i entenc també que a vegades per les nostres rutines diàries doncs ja anem a buscar el lloc perfecte per anar a fer el banyet. Si estem al poble, triem molt el Gueu, Pixavaques o Cala Pepa, depèn de la zona del poble on visquem, i si volem agafar un moment el cotxe, doncs ja on anem, a Sant Jordi, Calafort, Calavidre, busquem, no?, sortim del poble i no anem a descobrir més enllà els nostres actius naturals, que hem de posar una llança a favor dels nostres turistes. Ells sí que tenen ganes de descobrir les nostres platges i cales.
Sí, molts venen a l'oficina de turisme amb el reclam, no?, de que a la Cala hi ha bones platges, bones cales, a buscar el plan. Tenim un plan, la gent que no ho sàpiga, que vingui a l'oficina, tenim un plan amb totes les cales detallades i venen, i, claro, doncs molts estan una setmana, 15 dies, un mes, i venen això, eh? Venen, volem fer les màximes cales possibles per a conèixer-les totes, diu, perquè, clar, veuen les fotos, pues, a les xarxes socials i diuen, pues, bueno, venim a comprovar si el que poseu a les xarxes socials és veritat. I després tornen abans de marxar i us diuen felicitats, perquè la veritat és que teniu una costa envejable i ojalà poguéssim viure aquí per a gaudir-ho tot l'any, no?
Una costa envejable que es tradueix amb guardons, entre cometes, a les nostres platges i, a més, amb coses tan diferents i tan, no direm oposades, però sí situades en àmbits diferents, com les banderes blaves per un costat i les platges verges per un altre. Per un costat es premia la qualitat a nivell de serveis, a nivell d'accessibilitat, a nivell de que tothom tingui accés a una platja, i per l'altra, la conservació d'aquell entorn natural com un espai verge, com un espai tal qual està allà integrat i que el medi ambient el va tractant. Per tant, això posa en evidència que és una de les costes, diguem-ne, més ben protegides i conservades del litoral català.
Doncs així és bé. L'any 1996, Calafató va ser la primera cala del nostre municipi en rebre el guardó de la bandera blava d'Europa. És un guardó amb molt de prestigi. I, de fet, la Cala, l'Ametlla de Mar, és el segon municipi després de Barcelona amb més guardons de la costa catalana. Liderem aquest rànquing tant a la demarcació de Tarragona com a les Terres de l'Ebre. I des de llavors, des de l'any 96 cap aquí, doncs, s'han anat augmentant fins ara. Tenim 5 banderes i el Club Nàutic, que també cada any va renovant, i també des d'aquí felicitar-los per aquesta tasca. I, bueno, doncs, Calafató, la Cala Sant Jordi, Calafort, Pixabaques i l'Alguer, cada any van repetint. No sé que faci alguna cosa extraordinària, però són les 5 banderes blaves del nostre municipi.
Que són a més de 5 platges que disposen del servei de vigilància de Creu Roja. Anava a comentar-te, quina triaries tu d'aquestes platges, que són de sorra, totes, elles?
Són totes de sorra, i la veritat és que jo amb això de la sorra no mos portem gaire bé.
Ah, no es porteu gaire bé.
No m'agrada, jo preferixo les platges de... Jo preferixo, per exemple... Xelín, la Cala de la Llenya, l'Estany, un mollet de Pixabaques, un mollet de l'Estany. No m'agrada la sorra, però si he d'anar, vaig moltes vegades. De totes, és que la pregunta és molt complicada, perquè és que no sé, Calafort és magnífica.
Va, fem-ho fàcil, anem a fer una cosa. Però comencem de sud a nord, de nord a sud, per on vols començar? Comencem per dalt, comencem per baix?
M'és igual, podem començar per dalt mateix.
Comencem per dalt mateix. La primera que ens trobem ja és la Cala Calafató, tot i que hem de dir que al port de Calafat hi ha una platgeta allà artificial,
sí, no?
Diguem-ne, que
bueno,
també és bona per a banyar.
Hem de començar pel Cap del Terme, també. El Cap del Terme és un codolà, que també es diu el codolà. És una platja que parteix els termes municipals de Vandellòs, l'Hospital de l'Infant, i on hi ha on acaba la comarca del Baix Ebre, comença el Baix Ebre i comença el Terme. El barranc, la llera del barranc, parteix les dues, i bueno, també és el Codolà, molta gent. No és una platja molt concorreguda, perquè a la banda de dalt hi ha el Terme d'Hospitalet, ja hi ha la platja superllarga de la Madrava, i a la banda d'aquí comencen platges, doncs està, la platja del Port de Calafat té la Cala Calafat, que és una platja, diguem-ne, que s'ha creat al formar l'Espigó, com has dit tu, Dani, és una platja artificial, però és una platja magnífica i té molta gent, molta concurrència, amb un xiringuito, i és una platja que hi va molta gent, perquè no em volia que Calafat
alberga... És bastant ample.
És bastant gran, alberga molta segona residència, molts de xalets, molt de lloguer, d'apartaments, i és una platja molt, molt concorreguda a l'estiu.
I a més, en aquella zona que és més abrupta, potser és una part de costa molt abrupta, que no té raconets de cala, per tant, està bé aprofitar que hi hagi aquests espais.
Sí, després tot seguit ja tenim la Cala Lloveta, que és una cala petiteta, que es barreja una mica sorra i pedreta, i és una cala molt, molt concorreguda per submarinistes, perquè tota la banda de davant de Calafat és una zona molt rocosa, com has dit, Dani, amb molta posidònia, i és un lloc molt propici, i és una platja molt concorreguda per submarinistes.
Uh-huh. A més, està al mig de la urbanització per a veure-la. Per on seguim ara, Dami? Ara sí, anem a Calafató ja.
Calafató és ja una de les més prestigioses, no?, per este guardó de l'any 96, i també perquè és una cala de les més boniques, de les més fotografiades de la nostra costa. És bandera blava, com he dit, de l'any 96, cada any repeteix, amb un excel·lent anàlisi de... Bueno, val a dir que totes les banderes blaves s'analitzen cada setmana, tant la sorra com l'aigua, i totes treuen durant tota la temporada pues, uns valors excel·lents d'analítica. Uh-huh. I Calafató és de les que possiblement la que obté més...
Bons resultats,
sí.
Uh-huh. I després arriben los ribellets.
Bueno, el ribellet també, què hem de dir del ribellet, no? I la gent que no hagi estat al ribellet i que m'ho està escoltant, han d'anar al ribellet.
Perquè potser sabem que hi ha com a tres ribellets. I hi ha gent que potser només ha estat en un, no ha estat a les caletes dels costats... S'han de veure totes, eh?
S'han de veure les tres, s'han d'anar les tres. Clar, de fet, el nom de ribellet ve de la seva forma, no? Té dos espigons als laterals i, bueno, forma com una piscina natural. I hi ha les tres caletes, que també molta gent li anomena el trèvol, però, bueno, nosaltres l'hem volgut, aquí al plano, l'hem volgut conservar.
No,
el nom calero de sempre, no? El ribellet.
El ribellet.
I després, bueno, trobem ja, tenim entre el ribellet i Cala Sant Jordi, tenim el port natural de Sant Jordi.
Mm-hmm, correcte.
És un port esportiu, però és un port natural, és un port preciós perquè aprofita l'entrada cap a dins. I, bueno, i abans d'arribar a Sant Jordi baixant n'hi ha una caleta petita que jo també... la coneixes, Dani?
Sí, sí, tant i tant.
Que és preciosa, que sàpiga jo, no té nom. No sé si algú, si t'interessa, mos està escoltant i vol trucar, però jo crec que si diu la cala minuda del costat de Sant Jordi, però és que tenim tantes cales que en tenim sense nom.
Sí, 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 és aquella que hi ha justament abans d'arribar mateix venint des de Sant Jordi, des de Calafat, baixant, o un cop passat Sant Jordi...
A la banda de llevant de la platja de Sant Jordi.
Exacte, allí mateix tenim una caleta petiteta, que és veritat que hi ha molta gent, i si Sant Jordi està plena, allò també la gent diu, anem cap allà i aprofitem.
I després també bueno, tenim la majestuosa i la magnífica cala de Sant Jordi, o la platja de Sant Jordi.
Podríem dir que és possiblement una de les més grans.
Més grans, gran, sí. No? Que a part de la de... que l'Estany és la, a part de l'Estany és la més gran del,
sí,
del terme.
Uh-huh.
I tenim bueno, el castell, tenim les fortificacions, aquell, el túnel de les fortificacions. Jo crec que Sant Jordi pues, bueno, és una de les més concorregudes, de les més famoses de
fins
la cala.
Fins i tot per televisió.
Sí, darrerament bueno, a Catalunya Experience hem tingut l'honor de rebre Catalunya Experience amb la gravació d'aquest spot publicitari.
Uh-huh. Molt bé, anem-hi, seguim.
Seguim, Cala Vidre, també, és de les més concorregudes els dies de vent, perquè fa el redós, de sorra, també, Calafort, bandera blava, també, de les més famoses, també, i, bueno, anomenada també fa l'any passat, no, fa dos anys vam tindre la gravació
d'un... de Frigo.
De Frigo, del Calipo, amb el famós Calahorno.
Calahorno.
Després també tenim tot un seguit de caletes que no són de sorra, que davant en frontal de les tres cales, tenim la Cala de les Ampolles, Cala Mosques, la zona del Bufador, també una zona molt maca, amb piscines naturals espectaculars.
Uh-huh.
I després arribem ja pues, a la platja nudista per excel·lència del nostre municipi. Bueno, per excel·lència o no, perquè hi ha altres, perquè avui en dia el nudisme es practica pràcticament a molts de racons de la nostra costa i de la costa, de tota la costa. Uh-huh. De tota la costa.
Però una platja que sí que té doncs, aquestes indicacions, diguem-ne...
Que sí, que sé que la gent que va, que no pateixen, que allà és una platja declarada per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar... naturista, el Torrent del Pi, amb la seva llacuna interior natural, una platja pues, espectacular també. I després tenim tota una zona rocosa molt maca d'uns penya-segats i ens fem cap a la de Xelín, que és una sorra, una platja que no és de sorra, amb pedretes fines, amb aquella roca allí...
al mig. Aquesta possiblement sigui la platja més nombrada, més... No diré coneguda, perquè se'n coneixen moltes, però sí que té una particularitat especial. Té alguna cosa que enamora, Xelín. Té alguna cosa...
Xelín, sí.
Alguna coseta. No, és difícil de descriure, però tu parles amb gent que ve de fora... Ah, Xelín.
Sí. Xelín, no sé, a mi personalment m'agrada molt. Jo, d'infància, me vaig criar més a l'Estany Tort i m'encanta l'Estany Tort, però també té un sentiment molt, molt bonic i m'agrada molt i és d'allò. Però no agradar-me molt la sorra, preferixo Xelín. I Xelín té algo, no sé el què, però i la gent... jo tinc amistats també de turisme, que una vegada a l'any o dos a l'estiu sempre venen i fem una trobadeta i anem a fer... anem a tastar la part gastronòmica i si els teus amics i amigues se'm sent Xelín.
Seguim avançant.
Seguim baixant, tenim l'Estany Tort, tothom també la coneix, l'Estany Tort també és una platja espectacular de sorra, i anem baixant també, després tot seguit ja tenim tota una zona rocosa i d'acantilats amb la cova del Llop Marí, i després ja quasi arribant al cementeri tenim la Cala Ambrosia, la caleta i després també tenim la caleta del cementeri molt xocoteta, i una caleta que de fa molts anys ja se permet anar amb gossos. Si recordem que tota la costa no es pot anar a cap cala, només amb Vesta i amb una altra que després anomenarem,
uh-huh.
La Cala del Cementeri. Després una altra tenim ja tot seguit la Cala d'Arandes, petiteta també de Pedrers, també una cala molt, molt, molt entranyable, uh-huh. Molt pròpia al poble, i ja fem cap a Pixavaques, també bandera blava, la platja del càmping de Pixavaques, la de Llevant de dalt de la cala, i que ve del seu, el seu nom ve no de que allà abans anaven a Pixavaques, sinó del vaixell enfonsat de la Primera Guerra Mundial, que es diu Pixavaquer. D'este nom, perquè molta gent em pregunta per què Pixavaques? Pues bueno, el nom ve d'aquí,
no,
i després ja entrem al casc urbà, amb la cala del poble, davant l'Alguer també, bandera blava, la cala, pues, no, la platja que va pràcticament molta gent del poble que no té cotxe o que no té temps i que vas a fer un escabussó. També ens hem deixat el mollet de Pixavaques, que allí hem passat tota
la gent. El mollet de Pixavaques és un punt important. Anava a dir-te, aquí al poble hi ha dos tipus de persones. Les que van a la platja abans de la una, i les que van després de la una. Jo crec que són els dos referents. Després hi ha gent que va a la tarda, eh? Però la gent que va a la platja al matí a gaudir del primer raig de sol, el primer banyet, i la gent que va després de treballar corrents abans d'anar a dinar a fer l'escabussó. Per tant, segur que la platja d'Alguer això reuneix aquestes dues característiques. I després ja anem cap a Cala Pepo.
Sí, bueno, per exemple, el Club Nàutic, anomenem també la Suada de la Blava, que no és platja, però bueno, menció per amb ells, la Caleta de Pepo, la Caleta a Seques, on pues, bueno, la gent de la part de Cala és pràcticament l'oposto a un
seu,
bar,
no?
No l'oposto seu, no? Anem baixant i fem cap al Bon Caponet. Bon Caponet és la cala que fa des de tres estius també es pot anar amb mascotes, amb gossos, juntament al cementeri, amb molta afluència de gent, ve molta gent de tot arreu, perquè no tot arreu se pot anar amb les mascotes, amb els gossos. Anem passant a la cala Bon Capó, també de sorra, la cala del càmping a Metlla, i anem passant després tot un seguidet de
l'hotel Ametlla, Bon Capó,
de
l'Ametlla...
De l'Hotel Ametlla, sí.
Has dit càmping Ametlla.
Ah, no, perdó, doncs bueno.
De
l'Ametlla. Després tenim tot un roquer on tots estan en les salines, amb una sèrie de piscines naturals, i fem cap ja, pues, al port natural de l'Estany i a la platja de l'Estany, una platja molt llarga, molt concorreguda, i amb molta gent també. Està el mollet de l'Estany, amb la gent que no anirà de la sorra, també es banya allà. Un lloc amb també molta pràctica del submarinisme. I bueno, anem avançant i fem cap a la platja de Port Olivet, entre l'Estany i Port Olivet, les fortificacions de la Guerra Civil. La platja de Port Olivet també molt bonica, amb un pin espectacular al seu costat. I després caminem una miqueta i fem cap a la cala de Santes Creus.
Que és una platja preciosa.
Preciosa. Aquí les pedres són una miqueta més grossetes, una platja preciosa, enorme, i dins també tenim tota la zona de les llacunes naturals, amb aquell barranc, que una passejada per a través molt recomanable. Continuem, i just al costadet, en la platja de la Llenya, també una platja també magnífica, unes vistes des de dalt, des del barranc i des de l'acantilat, des del Penya-Segat, una platja molt recomanable també. I després ja tenim molt bé tot un seguit ja del Pla Pen, les zones naturals, com dius tu, totes aquestes platges, quasi totes les del Port Olivet, les tancen cap avall, són platges verges, són aquelles platges que són tal qual, que no hi ha pràcticament cap obra feta per l'home. Tenim l'Estany Podrit, també amb molt d'èxit. Després també tenim tot un seguit d'una zona molt pedregosa, i després fem cap a la Punta de l'Àlia, i després hi ha la caleta de la Punta de l'Àlia, la platja de l'Illot, i l'Illot. Allí a la cala de l'Àlia, just al barranc, partix...
El túnel és antepartim, i sempre hi ha aquella disputa de qui té més tros de platja, qui té menys tros de platja.
Té més tros de platja
el Perelló. Que això sempre s'ha de...
Té un trosset d'allò, allí el barranc, i després d'allí cap avall ja és terme del Perelló.
Ja veieu,
un quarto des la cala i tres quarts del Perelló.
Ja veieu que no hi ha excusa per no sortir... N'he nombrat tantes, i si haguéssim fet una comparativa amb algun altre municipi de la Costa Daurada... En 3-4 minuts haguéssim acabat de nombrar-les, de mi, vull dir que...
Bueno, doncs som afortunats, ja he dit abans, la cala pues, tenim un actiu molt important, que són les platges, i és, pues, bueno, és obligació de tots, no?, de visitants i de caleros, de conservar-ho, d'embrutar, d'intentar... És un llegat, no? Sempre dic jo que els nostres avis i viesaves ens han llegat aquesta riquesa tan important, i nosaltres hem d'intentar, és la nostra obligació conservar-ho.
Ja per escollir... Hi ha per escollir, i molt per escollir. Per tant, aprofiteu aquests dies d'estiu d'aquest mes d'agost, gaudiu de les nostres platges, ho podeu fer qualsevol dia de la setmana, a qualsevol hora, perquè són unes platges que a qualsevol hora... Bueno, si fa mal temps, és una altra cosa, eh? Però en bon solet i bon temps apeteix moltíssim anar-s'hi a banyar. Gràcies, Dami, una vegada més per haver-nos acompanyat. Seguiu amb la feina que esteu fent des de l'àrea municipal de turisme, que esteu ara... en plena temporada.
Estem a tope allà dalt. I... Si algú vos vol vindre a ajudar, benvinguts. Ja.
Sempre, un cop de mà sempre és important. Després mos hi passem tota la gent de la ràdio. Dami, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Aquests han estat els consells d'estiu que avui hem recuperat aquí al nostre Sempre amb tu. Ja us ho hem dit, ho anirem fent al llarg d'aquestes pròximes setmanes, recuperant els millors consells que us hem ofert aquest estiu. I ara sí, moment final del programa, recordar alguns apunts locals. Per un costat, comunicat del Club de Pensionistes de la Casa del Mar, que organitza un viatge del 9 al 15 d'octubre, 7 dies, 6 nits, un viatge a Astúries i a Cantàbria. El preu per persona és de 330 euros i l'hotel estarà ubicat a Santillana del Mar, en un hotel de 3 estrelles. Per fer la reserva s'haurà d'abonar 75 euros i la resta del pagament es farà 10 dies abans de la sortida. Els socis interessats que vulguin assistir-hi poden passar per les oficines de la Casa del Mar a rebre informació i per a fer la inscripció. Els horaris de dilluns a dijous de 10:30 a 12:30 pel matí i de dilluns a divendres de 4:30 a 7 de la tarda. Dijous i divendres 1 i 2 de setembre es passarà la ITV de ciclomotors i de la maquinària agrícola aquí al municipi. Per demanar hora, totes les persones interessades han de passar per les oficines municipals amb la documentació del vehicle i un número de telèfon. L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 de la tarda. I recordar a nivell d'agenda que fins al 13 de setembre es pot visitar l'exposició col·lectiva de pintors a la plaça Nova, al número 19. Està oberta tots els dies de 11 a 2 pel matí i de 5 a 9 per la tarda. I amb aquest apunt posem punt final al nostre Sempre amb tu d'avui dimarts. Demà hi tornarem a partir de les 12 en directe aquí a l'ACA, la ràdio, al Sempre amb tu. Que tingueu un feliç dia. Adéu-siau.